Bon balanç de la Festa de la Sal, la mostra d'oficis mariners, l'ofrena de la Sal, les danses tradicionals i el Ball del Drac complen de públic l'escala a la 28a edició de la Festa de la Sal. En presència dels representants de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, l'ofrena de la Sal va anar a càrrec dels municipis de Cardona i Paiporta. La Festa de la Sal homenatja tres representants de vela llatina i un antic pescador. Salvador Feliu, Enric Casadevall, Rafael Guillot i Manel Montià han rebut aquest diumenge a l'Alfolí les plaques d'homenatge per la seva contribució a la festa. L'acte, que ha clausurat la 28a edició, també ha comptat amb la presentació d'un receptari dedicat a la cuina dels pescadors. També en el marc de la Festa de la Sal, l'Escala ha celebrat aquest dissabte la 28a trobada de vela llatina en una jornada que ha remarcat el patrimoni marítim i la navegació tradicional. En successos, cau una casa a l'Avinguda Montgó després que uns operaris fessin proves dels materials de construcció. Per sort, ningú ha resultat ferit. S'hi havien detectat desperfectes ara fa uns mesos i es patia per l'estat de l'edifici. En esports, el Futbol Club L'Escala ha perdut el liderat de la tercera federació després de cedir per 2-1 al camp del Manresa. És la primera derrota i els primers gols en contra encaixats. La bona notícia ha estat la victòria individual del palista Iker González amb la selecció catalana contra Letònia. I el temps, seguirem amb núvols abundants i possibilitat d'algun plugim durant aquesta tarda o també al llarg de la nit. Baixen també les temperatures. De cara a demà, seguirem amb temps insegur, núvols abundants, encara amb possibilitat d'alguna pluja feble, més probable també durant la tarda o la nit. I les temperatures continuen a la baixa. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 22 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara, de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la una amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on començarem apropant-nos a les peixateries. És un objectiu que ens hem marcat aquesta temporada i volem saber exactament què passa en aquest pas intermig entre pescar el peix i que ens arribi a nosaltres al plat. Després baixarem fins al Delta de l'Ebre per celebrar el Birding Festival, un festival molt relacionat, com el seu nom indica, amb els ocells. La Cel Prieto ens portarà tots els detalls. I acabarem el programa d'avui entrevistant a un controlador de tràfic portuària, una feina que molts cops no sabem exactament de què va i que avui intentarem esbrinar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. I ara ho comentàvem, aquesta nova temporada de l'Arran de Mar volem fer una ronda per les nostres peixateries i donar veu al darrer esglaó de la cadena del nostre peix, entre el mar i la cuina, Sergi.
Doncs en aquesta temporada de l'Arran de Mar, Marina, com bé has dit, volem anar una mica o veure les diferents peixateries al nostre territori, perquè parlem molt de pescadors, però parlem una mica menys del peix de cara a la gent, de cara a el menjar, en podríem dir, d'aquest servei. I avui, aquí a l'Escala, ens trobem a la peixateria Xifra amb la Núria. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia, nois.
Ella és la gerent, la propietària de la peixateria. Hem vingut a primera hora del dematí, són les, mira, són les 9 i pocs minuts. Tenim aquí una parada amb moltes coses que després ja anirem repassant una miquetona el que hi ha avui. Però Núria, mira, fa pocs dies que estem veient una campanya per la televisió, per la ràdio de la Generalitat a l'hora de promoure precisament el consum de peix, de comprar peix de proximitat, de comprar les peixateries. El tema, ja sabem que anem una mica malament, que cada cop es consumeix menys peix. Ajuden aquestes campanyes o creieu que fa falta més impuls del sector institucional?
A veure, les campanyes no crec que ajudin massa. Ajudaria potser que es prenguessin les decisions pertinents amb el tema pesquer, perquè el que està clar és que si no tenim peix, el poc que hi ha puja de preu i és un tema completament econòmic per totes les cases. I al final repercuteix en el sector de moltes maneres. Ara ens trobem que aquest any és el primer any que la veda es fa partida en comptes d'un mes i mig que s'allargava a dos. Ara han fet tot el mes d'octubre i tot el mes de febrer de veda. Això vol dir que les barques d'arrossegament no poden sortir a pescar, però no només això, sinó que hi ha una quota que el 99% dels mariners hauran acabat els dies que tenen de pesquera ara quan comencin la veda. Això vol dir que un cop retornin de la veda al mes de novembre hi ha barques que ja no els hi queden ni un sol dia per sortir a pescar, i les poques que quedin en dies serà menys peix que entraran al mercat, i automàticament és una demanda que ha de subministrar no només les peixateries sinó el mercat central i altres llocs, i és una oferta i demanda. Si no hi ha oferta, el peix pujarà per les necessitats del sector, i això són decisions que són institucionals, que nosaltres poc hi podem fer amb això, però que en tot cas en patim les conseqüències tots plegats, i com sempre acaba repercutint en el darrer, en el consumidor final, perquè si no, no té sentit cap tipus de negoci on la gent no s'hi pugui guanyar la vida.
Et trasllado precisament la mateixa pregunta que li vaig fer un dia al director general de pesca. Estem de camí, per exemple, com passa als Estats Units, que el consum de proximitat, la matèria prima de qualitat, s'acabi convertint en un problema de classe o en un consum de luxe?
Jo crec que no hauria de ser així, però és que a tots nivells estem dirigits a que la gent acabi anant a fer una compra única a grans superfícies. I no crec que sigui un problema de peix. És un problema que les decisions econòmiques els acaben prenguent, sigui l'IBEX 35 en el cas d'Espanya, el CAF en el cas de França, i les empreses que estan en aquests sectors, que són els que volen treure un rendiment econòmic, són les que realment prenen les decisions. No són tant els polítics que haurien de mirar per nosaltres, sinó que són precisament aquestes empreses. Jo crec que aquí nosaltres com a consumidors hauríem de fer no només tirar les responsabilitats cap a la gent que pren les decisions, sinó què fem nosaltres amb els nostres diners per sustentar l'economia que ens agradaria tenir, perquè som nosaltres els que tenim el poder econòmic de decidir amb els nostres diners on els anem a gastar. Sí? I mira, en el cas d'aquí a l'Escala, per exemple, jo sempre poso una comparativa. Fa uns 10 anys hi havia tres botigues d'esports. Aquest estiu ha tancat l'última.
Sí, digue-li
no, clar, però és que no hi ha cap persona que puguem dir que no hem anat al Decathlon. Uh-huh. I nosaltres som corresponsables del que passa en la nostra societat, perquè nosaltres decidim què fem amb els nostres diners. No n'hi ha prou amb dir és que es prenen aquest tipus de decisions i no ens agraden. Hem de ser, som copartíceps del que passa econòmicament en el país. Catalunya sempre havia sigut una empresa d'una categoria mitjana, si tu vols, que sustentava un país, i ens l'estem carregant. Hi ha pimes que estan tancant cada dia, que comparativament donem més feina que una gran empresa. Jo sempre ho he dit, una peixateria d'un supermercat no dona feina a tota la gent que jo estic donant feina, siguin una peixateria sense cap més recurs que la pròpia peixateria, sí? Però al final som nosaltres que decidim quin tipus d'economia volem.
Núria, venim de l'estiu, estem al mes de setembre, podríem dir que ja fa baixada o comença a fer baixada en quant a poble. Com viu una peixateria el fet de la gentada de l'estiu de ser una peixateria d'un municipi turístic com és l'Escala? Com es complica la feina o com deriva tot plegat?
Jo no crec ja que sigui la peixateria o no. Jo crec que tots els comerços d'aquest poble podem dir el mateix. Nosaltres no tenim una feina estable tot l'any, tenim unes puntes pronunciades, però la de l'estiu és enorme. Hi ha un problema que per poder assumir aquesta feina i per poder donar un servei necessites un personal. I em sembla que podria estendre-ho a tot tipus de comerços o empreses, que el tema de personal és un tema que inquieta. Hi ha diverses coses. Una és el personal en si, i l'altra és que no tenim una oferta de lloguers com per gent que voldria venir aquí a treballar a l'Escala i no pot venir perquè no té a on viure. Sí? Això a més, però que el tema del personal és un tema inquietant, ho és.
I Núria, tema de qui ve, consum de peix, tipus de peix, canvia respecte a l'any? O sigui, què gasta més la gent en temporada d'estiu?
El tema del peix potser no canvia tant. No és com vendre bambes o botes a l'hivern i xancletes a l'estiu. No canvia tant, però sí que hi ha un tipus de productes que se solen vendre més a l'estiu, que és brasa. O sigui, a l'hivern no té bé de gust fer una brasa al carrer perquè fa fred, per tot, però el tema brasa a l'estiu es porta més, també perquè hi ha càmpings, també per altres històries. Jo crec que el tema brasa a l'estiu seria un potencial.
Hem dit que tenim una parada de peix quasi recent estrenada. Hi ha entrat una persona, un company que anem a pescar a la peixateria. Ha estat el primer a entrar a la peixateria. Parada que tenim ara. Mira, ara parlaves mateix de peix de brasa. Què, si volem fer brasa o aquest cap de setmana o demà, etc., què ens recomanaries? Quin peix hauríem de comprar?
Per fer la brasa, qualsevol tipus d'escata. L'escata, tot el peix d'escata té la protecció de l'escata mateixa perquè no s'enganxi a la brasa i fa que el peix no perdi aigua, llavors que no quedi tan sec. No podem fer-hi un lluç a la brasa perquè se'ns trencarà, o en saps molt i fas manera de protegir el peix, però el peix de brasa normalment sol ser el d'escata. I després també peix blau, la sardina, que és la reina del peix a la brasa, o els verats també es poden fer. Llavors hi ha altres tipus de peixos com, no ho sé, com el turbó, que és un peix gras i també queda molt bo, o fins i tot l'escrita, que és un peix que no s'hi fa massa sovint, i l'escrita, sí, però l'escrita així sense pelar a la brasa té la protecció de la mateixa pell, i un cop la treus el peix et queda exquisit. Que passa que potser no estem acostumats a fer-lo d'aquesta manera, però que s'arriba a fer i que és boníssim, ho és.
precisament alimentació, la Conselleria General de Pesca, etc., també van dient una mica o van insistint en el canvi d'hàbits de segons quines espècies. Per exemple, heu de consumir menys salmó i heu de tirar més a peix de proximitat. Heu de consumir menys d'allò. Aquest canvi s'està notant o què en penseu vosaltres?
No crec que s'estigui notant. No crec que la gent en faci gaire cas dels consells de la conselleria. El que sí que és cert, hi ha altres qüestions sanitàries, per exemple, que sí que es prenen més en consideració, com per exemple que han canviat els nostres hàbits, hi ha ara es menja peix cru que abans no se'n menjava, i pel tema de l'anisakis sí que s'hauria de congelar el peix, i per exemple en aquest sentit sí que la gent li fa més cas, però després amb la informació tampoc es dona sencera. En aquí al Mediterrani tenim molts pocs peixos, per no dir-te cap, que desenvolupi l'anisakis. Sí que poden portar larves, perquè biològicament els poden portar, però no se desenvolupa. Llavors es crea una alarma en què tot el peix s'ha de congelar. No, jo crec que no. Crec que no, perquè després perdem altres propietats mateixes del peix, sí, però sí que és cert que els hàbits han canviat, i si és per menjar en cru, el peix s'hauria de congelar per evitar problemes, però mentre el peix estigui cuit no cal congelar-ho tot. Amb això vull dir, estan bé els consells, estan bé que es donguin pautes, però tampoc no cal fer cap alarmisme de res.
Núria, una curiositat, jo tinc un amic pagès que quan em passa les fotos del camp em ve la paraula ordre al cap, perquè eren totes les regues, tot plantat. Si parlem ordre de peixateria, quin criteri seguiu amb aquesta parada? O sigui, quin és l'ordre que poseu?
Mira, jo soc molt maniàtic amb això, i els tinc a vegades una mica negre, però és cert que en la nostra parada hi ha un ordre. Hi ha un ordre. Nosaltres tenim diferenciats les caixes amb el peix exposat, amb una partida que és de fritura, una altra que pot ser de planxa, una altra que és peix al forn, una altra que pot ser brasa i una altra que pot ser arrossos, fideuàs i de més. I sempre tenim aquesta distribució. Primer perquè quan has d'ensenyar pots dir, mira, tot el de fritura està aquí, per la brasa tot estan aquí, per fer el forn estan aquí, i això no vol dir que hi hagi vegades que hi hagi algun producte de dintre de la caixa que canvi de lloc per lo que sigui, però que la distribució sol ser sempre la mateixa.
I a nivell del dia a dia, explica'ns una miqueta, suposo allotja neu als matins o les tardes, quin és el procés d'arribada o anar a buscar i arribada del peix a la peixateria?
Val. Primera hora del matí hi ha la venda del peix blau, que es fa normalment aquí a l'escala, val? Hi ha vegades que sigui per qüestió de mal temps, sigui per qüestió que no n'han trobat, ens arriba de Blanes. El peix blau arriba al matí, sempre. Llavors, també tot el que és que arriba de Mercabarna, sigui els mariscos depurats, sigui el peix de fora, com pot ser el salmó, com pot ser el bacallà, siguin els congelats, temerció, tot això arriba al matí cap al migdia. I si no hi hagués hagut peix blau aquí, que malauradament passa, el peix blau també arriba al matí. I llavors, quan tanquem aquí, jo a les 3 me'n vaig cap a Roses, la subhasta comença a 4:15, i després solem arribar aquí, que són 7:45 de la tarda.
De dilluns a divendres o de dimarts a divendres?
De dilluns a divendres, perquè el dilluns sí que és cert que està tancat, però clar, jo treballo, perquè si no, no tenim peix el dimarts. Uh-huh. Sí, la subhasta al cel a la tarda és el peix que arriba a la tarda, és el peix que arriba a la tarda i és el que tenim l'endemà al dematí per fer la venda.
Núria, mira, farem, abans hem dit que faríem com una mica de repassada, ja ho has dit una miqueta abans, de la parada que tenim avui, per exemple, què ens destacaries? Quin és el producte que dius, on dia, avui és el producte estrella?
Mira, això t'ho diré, t'ho podria dir quan acabi la jornada i sapiguer què és el que més hem venut avui.
Aleshores em faràs treballar més, em faràs venir aquí.
No ho sé, mira, amb una trucada te podria dir, mira, al final no hi comptava i avui he venut molt d'això. Però clar, nosaltres no sabem què és el vendrem, el que vendrem. Per això a mi personalment m'agrada poder donar molta opció. Sí? No saps mai si la gent li vindrà de gust fer fregit, voldrà fer planxa o voldrà un peix al forn perquè té convidats o voldrà fer cassola, no saps mai. Però l'opció l'has de poder donar. I si fos per exemple Sant Joan i me diguessis quin és el producte estrella avui, tindria claríssim que dir-te la sardina. Però clar, no sempre Sant Joan.
No sempre. Un altre grama és que veiem aquí la nevera, que també us heu especialitzat o heu donat una mica la volta de full al producte elaborat, no? Carpaccios de gambes, fins i tot aquí veig vieires o samburinyes, croquetes, també veneu, si no tinc mal entès, caldo de peix, no? Per bases de fumet.
Sí, a veure, és cert que nosaltres hem fet una partida de precuinats, ja va començar la meva mare fa molt de temps, i treballem una partida en fresc i una partida en congelat. Després, com tu bé has dit, tenim el carpaccio de gamba, que no el fem nosaltres, però que és de Pescadors de Roses. Llavors, és d'aquí de Cap de Creus i està fet. Sí, hem tingut una partida de precuinats i la gent li diu, i és agraïda, suposo, perquè el producte també és bo, o almenys així ens ho fan arribar.
Núria, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa, per aquesta estona entre una parada de peix magnífica, per posar-nos també la realitat una miqueta del sector, o donar a conèixer quin és el vostre dia a dia i quin és l'ambient que es palpa dia d'avui, i fins la propera que vingui a comprar, que serà de no aquí molt, perquè ja saps que de tant en tant et faig la competència, dit això, moltíssimes gràcies.
Ja t'he dit moltes vegades, Sergi, que el que pesquets ho pots portar. Que jo m'ho vendré. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Deixem el peix, baixem fins al Delta de l'Ebre, que arriba a l'onzena edició del Delta Birding Festival a Montnatura, Delta de l'Ebre. I volem conèixer tots els detalls, Cel.
Sí, Marina, este cap de setmana ha tingut lloc el Delta Birding Festival, un punt de trobada anual per ornitòlegs i amants de la natura en un punt tan privilegiat com és el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ens donarà més detalls Manolo Sánchez, membre del Consell d'Organització del Delta Birding Festival. Manolo, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia a tothom.
Manolo, ja és la 11a edició del festival. Tot preparat?
Pues sí, vull creure que sí, perquè saps que quan s'organitzen coses no se sap mai a l'últim minut si pot passar alguna cosa, però ja tenim preparades totes les activitats. Ja tenim preparat a tots els ponents, ja tenim preparat tota la infraestructura, només esperant que es faci en divendres 4 de la tarda per obrir portes i que la gent pugui gaudir d'aquesta experiència ornitològica i natural.
Molt bé, Manolo. Serà aquest cap de setmana, començareu divendres de tarda, dissabte tot el matí i diumenge...
Fins a les 3, més o menys.
Molt bé.
Després a la tarda fem unes sortides, que són les sortides de tancament, però ja es fan fora del recinte de la fira, i que per cert, enguany ha sigut de veritat un èxit, la venda d'entrades i la venda d'activitats, però realment espectacular, moltes exaurides des de fa ja molts de dies.
És a dir, ha sigut un èxit en quant a la gent que espereu, no?
Sí, sí, aparentment, si no passa res, volem creure... Jo sóc lo picó del grup, vaig controlant com sóc lo del terreny o del temps, si el temps no ens fastidia, crec que tindrem més gent. De fet, hem anat muntant cada any de visitants, i això és el senyal que la nostra societat feia falta aquest espai, aquesta fira, per a poder gaudir, perquè tant per les xerrades que es donen, les sortides que realitzem, i a més el component social, és a dir, per fi, la gent que ens dediquem a això de la natura, de l'ornitologia concretament, hem trobat un punt de trobada, és a dir, que aquell dia, ja dic jo que el dilluns proper Manolo Lagola la tindrà que no podrà parlar, és a dir, no podria fer aquesta entrevista directament, perquè clar, parles amb moltíssima gent, molts amics que venen d'arreu de Catalunya, d'arreu del País Valencià, Aragó, de la resta de l'estat espanyol, i estrangers, que també cada viatge venen més gent d'origen de francesos, algun alemany, holandesos, és a dir, ve gent de fora.
T'anava a dir, Manolo, lo Delta Birding Festival és un punt de trobada anual, no?, per a ornitòlegs i amants de la natura en un punt tan privilegiat com és lo nostre, com és lo Delta de l'Ebre. Què el fa diferent d'altres festivals que es puguen celebrar d'esta mateixa temàtica?
Justament això és lo Delta. Lo Delta, jo ara parlo sempre des del prisma, que jo sóc d'aquí, sóc campollero, i el que no ens hem cregut mai era del gran patrimoni, jo el primer, és a dir, sempre me fico jo el primer, jo sí que és veritat que em vaig donar compte fa molts anys, és que lo Delta és un lloc i que té poca competència en molts de llocs d'Europa, és a dir, és un lloc de pas d'ocells espectacular, és un lloc que ara més estem en el moment clau del pas postnupcial. És un espai que se reprodueixen espècies molt singulars, és a dir, l'espai que ens fa diferents és lo Delta. O les Terres de l'Ebre, perquè al final les Terres de l'Ebre també intentem que sigui per tot en conjunt, i les Terres de l'Ebre són un terreny molt bo per a la natura.
I el festival se celebra a finals de setembre, coincidint en l'època, no, de migració de moltes espècies d'ocells. Això està fet expressament, entenc.
Bueno, correcte, és a dir, no ens enganyéssim, tu quan vas a vendre un cotxe intentes vendre el millor possible, però això es passa igual, és a dir, ara és el moment per excel·lència, que tenim els ocells que ja se'n van cap a l'Àfrica a passar l'hivern allà, llavors tenim els de centre Europa i nord d'Europa que baixen a les nostres contrades, que són llocs més climàticament més temperats, i venen a passar l'hivern aquí. I és un moment clau que tenim més biodiversitat en qüestió d'animals aquí al Delta.
I el Delta Birding Festival és l'únic festival ornitològic que se celebra en tota Catalunya, si no m'equivoco.
Sí, a Catalunya som l'únic, i després a la resta de l'estat de l'Espanya competim entre cometes, perquè crec que la gent de la natura no tenim que competir, sinó que tenim que fer és col·laborar, perquè som pocs, i cada viatge som més, però encara som pocs, per intentar aconseguir fites importants de defensa, de territoris i tots aquests que portem enclavats a l'ànima, però sí, a Catalunya som l'únic.
I té lloc a les instal·lacions de Mont Natura, Delta de l'Ebre, que és un espai gestionat per la Fundació Catalunya La Pedrera.
Correcte, que la Fundació de La Pedrera, conjuntament en Òrix, que és la botiga dels amants de la natura de Barcelona, i l'Institut Català d'Ornitologia, l'ICO, són els tres que són la matriu, els que van començar a organitzar el festival. I la veritat que Mont Natura, si el Delta és un lloc increïble, Mont Natura, per organitzar una fira, és el lloc perfecte. És a dir, envoltat de la bassa de la Tancada, bases de les antigues salines de Sant Antoni, un lloc que tu estàs allà i està ple de bitxos voltant el teu... És a dir, que és un lloc perfecte.
I Manolo, hi haurà un programa, bueno, molt variat estos tres dies, amb més de 100 activitats programades, conferències, tallers, sortides amb guia, exposicions... Podrem fer de tot, no?
Correcte. De fet hi ha hasta coses que qui vulgui atensar-se a la natura, completament gratuït, com pot ser el dissabte a la nit al Poble Nou, allà sala esportiva aquesta que tenen, la pista esportiva. Passem un documental que a l'últim moment ens han donat, del Richard Attenborough, un documental sobre la mar molt espectacular, que a més ho tindrem en primícia, i és gratuït, és a dir, el que vulgui anar podrà veure i es podrà arremblar, és a dir, que tenim activitats, és a dir, tenim activitats de pagament, gratuïtes, poden entrar a la fira, i si no, estos dies voltaran, la gent veurà que per el Delta voltarà un munt de gent en prismàtics, telescòpics, que s'arrambliguin al grup que sigui, que molt amablement els explicaran el que estan veient, perquè si una cosa té lo Delta Birding és que intentem donar a conèixer a la gent la nostra afició.
Sí, totalment. I això fa que, bueno, que també vingui molt turisme de fora i que este cap de setmana estigui ple de gent amant dels ocells. I clar, si els veus amb prismàtics, dius, ep, este està mirant lo cel, los moixons, veritat?
Correcte. És a dir, ja et dic, el bo que ha tingut el Delta Birding és que tothom, o bueno, els que ens dediquem en aquest tema de la natura, sabíem que el Delta era un lloc molt bo, però això també ha obert la porta, que no es vingui gent de fora, però també que la gent d'aquí, que jo la meva gran lluita d'involucrar-me al Delta Birding va ser que la gent d'aquí entenguin que això és un recurs més, perquè per desgràcia sempre explico el mateix, la gent per a defensar molts viatges sí que veurà algo de que pot xorrar, que pot donar algo de diners. I nosaltres, és a dir, el turisme ornitològic, ara mateix, de fet, va hi haure una enquesta per part del Parc Natural, que el turisme que ve de natura i ornitològic ja està per damunt del turisme de platja, que això és un, entre cometes, un cop de puny damunt la taula, que el nostre potencial, a banda de les platges magnífiques que tenim al Delta i als seus voltants, també és que la natura que tenim és tan bona com les platges o més, perquè hi ha més gent en això que no a prendre el bany.
Ja, ja. I com dèiem abans, Manolo, és la 11a edició, això significa que el festival està més que consolidat, i si això que m'estàs dient ara del turisme va augmentant, bueno, cada any s'anirà consolidant més, no? Però entenc que també hi ha hagut una evolució, no?, des del primer festival que es va fer fins ara, que ara esteu, bueno, en un munt d'activitats, un munt de coses programades, però els inicis no van ser així, entenc.
Bueno, als inicis se va intentar fer un esforç amb molta gent voluntària fent sortides per a intentar cobrir totes les inquietuds que nosaltres pensàvem que podria fer falta per a organitzar el festival, i sí, tot ha evolucionat, ara tot és més professional, tenim guies més, és a dir, guies que cobren, és a dir, tenim ara mateix una estructura molt més professional. Al principi doncs, va ser una part professional, però l'altra ficant molta voluntat per part de tots, des de la gent que aparcava cotxes a la gent que feia sortides, és a dir, que si ha anat evolucionant, que s'ha vist que és una cosa que podem donar un servei molt més acurat en el moment que pots pagar molts de serveis del festival.
Clar. I enguany hi ha alguna novetat respecte als anys passats?
Bueno, enguany jo voldria destacar, ja que estem parlant a la ràdio del Delta, és que hem intentat des de l'estructura que hi haguem més coses de originals del Delta. I, per exemple, doncs tenim que se farà la primera sortida des d'Amposta en la Perla, en la barca elèctrica que tenen a Amposta. Tindrem a la Eva Riguera, que és una noia de l'Ampolla, que ens farà una sortida per a la gent sorda, perquè el que intentem és que, a banda de que vingui gent, que sigui per a tota la gent.
Que sigui accessible.
És a dir, ampliar, correcte, a tothom. És a dir, que la natura és per a tothom. Si tinc moltes variants de natura, que aunque tingues algun petit d'allò, pots veure natura igualment, o pots sentir natura igualment en el cas de la gent de cega, és a dir, que intentem. Llavors, per enguany estem molt contents per una parada en concret, és a dir, enguany per primer viatge tenim una empresa de dones que produeixen arròs, que vindrà la seva distribuïdora a vendre l'arròs i a donar a entendre que l'arròs, que aquesta és una de les coses que tenim que acabar de polir aquí al Delta Birding, és que l'arròs és necessari, malgrat que jo sé que els arrossers, pues, els flamencs i les polles blaves, sí, i no sé què, però que a última hora, sense moixons, possiblement no es faria arròs, perquè molts de temps s'han aguantat l'arròs en els ajuts agroambientals que donava Europa, i sense arròs potser no tindríem la varietat d'ocells que tenim actualment. Per tant, tenim que anar agarrats de la mà, i per això enguany ens fa molta il·lusió que tinguéssim estar tant d'aquestes arrosseres valentes, un grup de dones del Delta, que hagi potenciat un arròs de qualitat, i ja dic, nosaltres enguany estem molt contents, espero que les prepolles i visions que tinguéssim, pues al final les dues càmeres importants vulguin vindre també, perquè és el que us dic, nos necessitem tots per a mantindre el Delta en la riquesa de vida i en la riquesa de mitjà que hi ha.
Clar, és una relació que, bueno, és compartida, no? Tothom se beneficia, no?, tant els ocells com l'arròs, no?
Correcte, és a dir, anem a germanats, som germans d'aigua, que dic jo, m'agrada utilitzar molt lo de germans d'aigua.
És un terme ben ficat. I, Manolo, hi haurà, bueno, com dius, els expositors, n'hi haurà més que l'any passat, enguany?
Bueno, l'únic problema que tenim en Mont Natura és que tenim l'espai que tenim, i tampoc volem créixer més per no, precisament, no ocupar espais de natura. Per tant, lo recinte lo reestructurem una mica per a guanyar alguna petita parada. Crec que enguany som 4 parades més que l'any passat. Però no perquè no tinguéssim demanda, sinó perquè no teníem espai.
Vale.
És a dir, que és directe. I mentre poguéssim, podríem créixer ara mateix, podríem anar a Sant Carles de la Ràpita, o al Port de l'Ampolla, o al Sequers de Camarles. Però és que el punt perfecte és Montnatura, on tenim voltat, on se veu la potència del delta, és el punt este, i mentrestant poguéssim, aguantarem allà, en tots els problemes que hi ha per aparcar i tota la història, que enguany hem intentat solventar en uns pàrquings que desplaçaran en vehicles comunitaris al punt. És a dir, que intentem cada any millorar, sobretot, pues, poder accedir i sense molestar tant a la natura.
Claro, bueno, l'espai és el que hi ha, és limitat, però és que, clar, si no renunciaríeu a Montnatura, que és el que has dit, que esteu rodejats de tota la natura d'aquí, que, bueno, és el que el fa diferencial, no?, al Delta Birding Festival.
Correcte, és així, és a dir, des de ja fa temps la Junta sempre es parla això, i et dic, segurament que podríem créixer i bastant més, però de moment el que fem ja és prou potent i ja estem bé on estem de moment.
I Manolo, per qui mos estigui escoltant, quines activitats són les que destacaries de Dieppe? Estes no totes les podeu perdre.
Bueno, ja parlarem cara l'any que ve, perquè enguany, és a dir, per a mi una que és la matriu principal és la sortida a veure els ocells de tempesta, els ocells pelàgics, per excel·lència, que a més se fa des del meu poble, l'Ampolla. Per tant, esta per a mi és la principal i, de fet, és la primera sortida que s'acaba. Se penja i el mateix dia que es penja, les dues sortides que es fan a pelàgiques i les dues que es fan al fangar, s'acaben el primer o segon dia i ja estan llestes. Ja no pots buscar, te toca esperar ja l'any que ve.
Vale, ja no hi ha entrades disponibles.
No, de fet, ara mateix, entrades per a anar, que hi ha un munt de xerrades molt interessants, i aunque no t'agradi la ornitologia, escoltaràs coses de veritat molt sorprenents sobre les aus, tenim, però de les activitats és que ha sigut, ja et dic, enguany ha sigut espectacular. Queda algo de sortida del violí del diumenge a la tarda, queda alguna, però enguany ho hem acabat. Però bueno, per a l'any que ve, que soc, ja penso en l'any que ve, això és com les falles que diuen que quan acaben d'apagar el foc d'un any ja comencen l'any següent. Nosaltres
sí.
Som iguals. Abans de començar d'acabar o fer el festival ja estàs pensant a l'any que ve.
Sí, claro.
Però després tenim sortides molt boniques que, aunque siguéssim del terreno, i ara intento cridar a la gent del terreno, que esta emissora és on s'escolta, aunque sigui a llocs molt coneguts, a anar a la Barra del Trabucador, o anar al Goleró, o anar a la Bassa de les Olles, són llocs coneguts. Si vas en una persona que té una visió d'aquella natura que hi ha allí, descobriran un lloc totalment diferent. És a dir, totalment diferent, i això me va passar a mi quan era més jove. I a mi, quan me van començar a ensenyar la riquesa natural que tenien, pensaven, i això està al meu territori, de veritat. Per tant, jo aconsello que l'any que ve, i sobretot a la gent del territori, entrin a la pàgina del Delta Birding Festival i que reserven alguna. Qualsevol de les sortides és excepcional.
Perfecte, Manolo, pues estarem al dia. Enguany segurament ja mos hem quedat fora, però per l'any que ve, bueno, ja serà la 12a edició del Delta Birding Festival. Moltes gràcies, Manolo, per haver connectat amb nosaltres al programa, i que vaigui molt bé el festival.
Molt bé, Sal, moltes gràcies, i ja veurem si nos veiem per allí baix.
I tant. Doncs, Marina, sabies que el Delta Birding Festival és l'únic festival ornitològic que celebra Catalunya? I a més, el tenim aquí baix, al Delta.
Alguna cosa sabia, perquè l'any passat, des del Delta de l'Ebre, ja ens vau poder apropar en aquest festival i ja ens ho van explicar una miqueta. Moltes gràcies, Cel.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ara sí, recta final d'aquest 22 del setembre del 2025, i anem a un port gran com el de Barcelona, que comporta un volum d'entrades i sortides, moviments de vaixells i tota una complexa tasca de control. Qui fa aquesta feina? Doncs avui ho descobrim de la mà de l'Oriol. Endavant, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui volem parlar amb Eric Martínez, que és operador de tràfic portuari, i volem descobrir què és aquesta professió, què és aquesta feina, i per això l'hem convidat aquí als estudis de la ràdio. Eric, molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Doncs bé, operador de tràfic portuari, per tant, treballes al port, treballes en un port, explica'ns, descobreix-nos Què és aquesta feina?
Doncs la meva feina principalment és coordinar i gestionar el tràfic portuari, el que és tant interior com totes les arribades i sortides que hi ha dins del port.
Ah, un port de Barcelona.
El port comercial de Barcelona.
Port comercial de Barcelona. Clar, això què impliques exactament? Què és, quin és el teu dia a dia?
El meu dia a dia és totes les arribades i sortides que n'hi han, intentar que arribin a l'hora, tots els vaixells tenen unes escales, tenen unes atracades, i gestionar aquests moviments dins del port. Què implica això? Dins del port hi ha diferents actors, com els serveis de practicatge, el servei de remolcador i els serveis d'amarradors. Tot això, la nostra feina és coordinar les entrades i sortides, gestionar que el tràfic sigui fluid, i dins d'aquests actors que es puguin gestionar totes les maniobres.
Ara estic intentant mentalment fer un paral·lelisme a una torre de control d'un aeroport. Vindria
correcte
a ser això?
Sí, més o menys és el mateix. La diferència és que les avions són en 3D, i els vaixells és en un pla.
Sí.
No? I per sort podem parar els vaixells i les avions no es poden parar.
Oh, parar un vaixell, com es para per això un vaixell? Frenant-lo, aguantant-lo?
Bueno, en previsió, per sort tenim previsió i tenim diferents mecanismes per veure-ho, que després us explicaré. El tema està en poder gestionar aquest tràfic de manera fluida.
Sí.
Aleshores, nosaltres tenim diferents ajudes, on calculant la distància i la velocitat tenim una ETA estimada, una arribada estimada, i amb això podem calcular les arribades a diferents punts.
Clar, o sigui, que has de dir, doncs mira, a tal hora em ve aquest vaixell, aquest creuer, o que sigui, i surten uns altres, i per tant has d'anar coordinant tot plegat, déu-n'hi-do.
Correcte, sí. Hi ha moments de happy hour, que diem,
sí,
que és quan arriben tots els ferris, tothom vol sortir, tothom vol arribar, i s'ha de buscar un equilibri dins d'aquest engranatge que n'hi ha i buscar aquesta fluïdesa.
Clar, això on deies, la tecnologia, clar, imagino que us ajuda amb tot plegat, no? Deu tenir tots els vaixells que venen, doncs, això controlats, no sé si amb un mapa o com ho feu.
Correcte,
això.
Correcte, sí. Dins de l'argot nàutic comentem amb cartes, treballem amb cartes electròniques i en sistemes actualment tenim els AIS. L'AIS és un sistema que identifica el vaixell mitjançant el satèl·lit, com una xarxa en GPS, però el posicionem dins d'aquesta carta. Aleshores, un cop ja tenim posicionat aquest vaixell, el podem veure. Abans no teníem aquesta tecnologia,
clar,
i havíem de veure amb prismàtics, i l'experiència és un grau,
correcte.
La llunyania, i anaves calculant. Actualment ho podem veure mitjançant aquestes cartes.
Clar.
Aleshores, un cop tenim el vaixell posicionat, ja podem gestionar totes aquestes arribades.
Sí. Déu-n'hi-do, imagino que, no sé com hi arribes a aquesta feina, a aquesta professió, quin és el camí formatiu que t'hi ha portat, Eric?
Doncs els meus inicis, jo vaig estar navegant des de petit, m'agradava el mar, i en el moment que vaig haver de decidir començar a estudiar, formar-me, no tenia molt clar que volia fer nàutica. I un cop estava fent nàutica, em va sortir l'oportunitat de fer unes pràctiques com a operador de serveis portuaris, i aleshores, com aquestes pràctiques, vaig aprendre molt el que és la funció de l'operador de tràfic portuari. És necessari la formació en nàutica, i després hi ha cursos afegits, com curs de ràdio, i un curs d'operador de tràfic portuari, per estar actualment a la posició on estic.
Clar, ho dius, m'agradava el mar des de petit, és a dir, has d'estar molt vinculat emocionalment i tradicionalment al mar perquè t'atregui una feina d'aquest tipus.
Sí, realment des de petit porto navegant, m'agradava el mar, el contacte, l'ambient que hi havia, la gent, tinc molt bons records de la Facultat de Nàutica, la veritat que és una experiència molt gratificant, i inclús tots els personatges que m'he anat trobant, tota la gent que m'ha estat fins a arribar on estic ara, m'han ajudat, i de veritat que és un ambient molt recomanable.
Poca gent, per això, no?, es dedica a aquestes qüestions, o no les coneixem, si més no.
No es coneix gaire, que és una professió que no es coneix, o almenys no té molt de rebombori. Però sí que és veritat que dins del port, per exemple, estem allà sempre, encara que no fem molt de soroll o no se'n senti gaire, estem allà, i el tràfic d'entrades i sortides és la nostra funció, coordinar-les.
Clar, perquè si no hi fóssiu...
Si no ho fóssim, seria una mica més complicat.
Clar.
Sí que és veritat, i més en tant flux de tràfic.
Cap a que el port de Barcelona, per exemple, quin és el volum de vaixells que mou al dia o a l'hora?
No estem movent aproximadament sobre uns 50 vaixells diaris, de mitja, més o menys. És un tema... hi ha molt de volum, jo dic, sobretot de ferris, contenidors. Uh-huh. És un port bastant, bastant complet en aquest sentit, també tenim creuers.
Sí.
I realment hi ha molt de moviment al port de Barcelona.
I tant, sí, cap aquest, ho gestioneu tot, eh? Tant vaixells de mercaderies, diguem-ne, com vaixells comercials de persones. Creus, quantes entrades té el port de Barcelona?
Té dues entrades.
Dues entrades.
Tenim dues entrades, Bocana Nord i Bocana Sud.
Uh-huh.
I ara Bocana Nord està més per la marina de iots,
uh-huh,
i alguns ferris, i Bocana Sud, que és principalment on tenim el tràfic dins del port.
I els controleu totes dues, tot i que, clar, ja m'entren més vaixells per,
correcte,
per la Sud.
Sí.
Uh-huh. Caram.
No, molt bé, és una realitat que no... És algo que no esperava mai arribar-hi allà.
Uh-huh.
És un treball molt, molt satisfactori, perquè quan veus la fluïdesa, quan tot surt bé, quan tot va bé,
uh-huh,
realment és molt satisfactori.
Quan tot surt bé. I el dia que no surt bé, hi ha algun dia que recordis que diguis, uf, avui ha sigut un dia complicat, avui hem tingut algun problema, alguna cosa que no ha anat bé, i això ens ha fet anar malament tot el dia?
Sempre tenim plans A, B, C, sempre intentem preveure aquestes coses. Pot ser que vingui vent, pot ser que vinguin onades, que hi hagi corrent, que tot això són factors que s'hem de preveure.
Uh-huh.
I dins de la seguretat són factors molt importants, sobretot perquè sempre pot passar.
Uh-huh.
Encara que no passi mai, tinc la sort de que estem preparats per fer-ho.
Uh-huh. Clar, i a més, compteu, imagino que sou, diguem-ne, que una part d'un engranatge important, no? Perquè ara estic pensant també, doncs, en gent que es dedica a anar fins als vaixells on... vaixells que no han estat mai, potser, al port de Barcelona, pugen al vaixell i els hi van dient quina maniobra han de fer per entrar. O sigui que hi ha tot un engranatge per tirar endavant tot això, no?
Sí, aquí ve la funció del pràctic.
El pràctic, són capitans, exacte, no em sortia el nom.
Són capitans experimentats, especialitzats en el port de Barcelona,
mm,
i realment ajuden a fer aquesta tasca, assessoren el vaixell a fer les maniobres, a com entrar al port, com sortir, i gràcies a ells tenim molta seguretat dins el port.
Clar, que estan coordinats, imagino, amb vosaltres.
Correcte, sí, estem dins aquest engranatge que deies, som molts factors, i entre tots hem de coordinar, i sobretot el treball en equip.
Sí, sí, doncs una feina interessant que a veritat ens agrada molt de descobrir, perquè és això, no coneixem a moltes persones que es dediquin a l'ambient del mar, a l'ambient de la nàutica. Ho tenim molt a prop, perquè el mar el tenim aquí mateix, però en canvi, segons com, ens queda lluny. No sé si et sembla això.
És possible que estiguem no d'esquenes al mar, perquè l'estem veient constantment, però sí que... realment hi ha molt de moviment dins de l'aigua.
Uh-huh.
Igual aquí a Port d'Arenys tenim un port, tenim diferents ports, i d'esbarjo, però és molt important per mi que hem navegat, provar-ho i viure el que és la sensació d'estar en el mar.
Uh-huh. Tothom ho diu, tothom que ho ha fet, que navega, que surt al mar, és igual a remar, a navegar, tant és amb un paddle surf que amb un iot de luxe, és igual, aquella sensació d'estar al mar, aquella sensació de llibertat, tothom la destaca.
Sí, el salitre té algo que ajuda a desconnectar, ajuda a disfrutar, a conèixer gent nova,
mm-hmm,
i és algo molt satisfactori, en veritat, inclús quan acabes de navegar, conèixer gent nova, ajudes, tots en el mar sempre ens estem ajudant,
mm-hmm. Perquè deies de petita ja començava a navegar, m'agradava, amb quin tipus de vaixell, Eric?
Jo vaig començar amb vela lleugera, ja vam estar, típic dels teus pares t'apuntant a un campus de vela, vaig, mm-hmm, començar a navegar, a aprendre diferents modalitats, no? Després vaig passar a windsurf,
mm-hmm,
i en allà vaig començar a fer la meva petita comunitat, vaig conèixer els meus amics actuals, i gràcies a aquí és on vaig crear una base del que sóc avui dia.
Uh-huh. Sí, sí, el mar té alguna cosa que crida, no?
Sí, sí, a més ho necessites.
Uh-huh.
A vegades fora i no veus el mar, tornes i dius, ja està.
15 dies a la muntanya els hi pots passar, però t'enyores.
Sí, es troba a faltar, es troba a faltar.
Ai, més quan és la teva feina, a més també és la teva professió.
Sí, sí, és una professió que ho vius. És juntar l'oci amb el que és la professió, ajuda a viure les coses de diferent manera, també a desconnectar, però al final, quan acabes de treballar, per sort, tens diferents moments d'estrès, de satisfacció, com deia,
uh-huh,
però després tornes a navegar i tot és calmat, tot és una altra cosa.
Sí, Els horaris són complicats, Eric, perquè et sembla que estàs fent torn de nit aquests dies, treballes al Port de Barcelona, vius a Calella, no? Ets de Calella, per tant, hi ha desplaçament. Això també suposo que influeix també en el dia a dia.
Sí, tenim torns dins de la torre, fem torns de 24 hores. 24/7 estem.
Sí.
La torre és un servei que està tots els dies de l'any.
Uh-huh.
I dins d'aquests torns tenim torns de 8 hores.
Sí.
I fem matí, tarda o nit.
Uh-huh.
Ara he fet el torn de nit.
Sí.
Sí que és complicat gestionar-ho i sobretot respectar molt les rutines, tant d'àpats i com del dia a dia, per si no realment el cos es descarbura.
Clar, m'imagino una setmana de treballar, m'invento, no sé com ho feu, una setmana treballant de nit, la següent al matí, l'altra a la tarda, clar, al final el cos també es destarota.
Sí, sí, has de buscar moments d'aquest canvi, com potser ara de nits arrossego uns dies de jet lag,
clar.
Però al final el cos s'acostuma a tot. Respectant les rutines, és molt important tenir rutines, perquè si no és quan el cos pot ser que al final peti.
I conciliar vida laboral i familiar també, en aquest cas doncs tens criatures petites, per tant aquí també hi ha aquest factor.
Correcte, és més encara més difícil, però bueno, al final se n'acaba sortint.
O quan és una passió, no? Quan és una feina que a més a més és una passió,
sí.
Tot es fa de més i de menys i tot acaba sortint.
Sí, el trajecte és el de menys, però al final t'ajuda a connectar i a desconnectar. I acabes, arribes a casa net i pots tornar a compaginar la vida familiar i les teves rutines.
I tant. Home, és bonic. Jo recordo a vegades de petit o de més gran, passar per el cinturó litoral de Barcelona només per veure els vaixells, només per veure el port, per veure els barcos. Ja passaves per la ronda litoral o alguna vegada fins i tot doncs, acostar-te i anar a mirar aquests creuers, que clar, per la zona del Maresme doncs, no els tenim, has d'anar a Barcelona a veure'ls. Quin és el vaixell més espectacular que recordes amb qui hagi treballat o que hagis controlat?
No, realment, actualment tenim a la torre, tenim la visió panoràmica, veiem totes les maniobres en directe.
Clar.
I dona gust aixecar el cap i poder veure aquestes maniobres.
Clar.
De les maniobres així que recordo més, que més m'han impactat, són els creuers, estem parlant de creuers a 350 metres, 360 metres, o de portar contenidors de fins a 400 metres.
Uf.
Perquè ens entenguem, és des de l'estació fins al supermercat d'aquesta sí. cadena valenciana.
Sí.
Són 400 metres la distància que hi ha des de l'estació d'Arenys fins a aquest supermercat.
Sí, ja sabem quin és.
Són 400 metres, estem parlant d'una distància, d'una eslora considerable.
Un vaixell que vagi d'aquí fins allà, déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, 400 metres, gairebé mig quilòmetre, sí. Dir, tampoc, clar, és mig quilòmetre de vaixell, clar, això, clar, vol dir que el port de Barcelona també és immens.
És molt gran, sí. Tenim molta longitud de port i realment dona gust veure quan hi ha moviment, quan hi ha aquest tràfic tan fluid, dona goig veure com es mou el port.
Clar. I tot, com ho deies, ben controlat, ben organitzat, perquè clar, no es trobin dos vaixells que un vol entrar, l'altre vol sortir, tots dos volen entrar, clar, aquí s'ha de vigilar molt.
Correcte, aquesta és la nostra funció.
Uh-huh.
Tots volen entrar, tots volen sortir, i la nostra funció és limitar aquests moviments.
I tenen pressa? Allò que dius, no, jo vull entrar primer que l'altre, no, l'altre vol entrar primer que aquest, o això no passa?
Tothom vol arribar, sempre.
Tothom vol arribar. Tant és que portis persones com que portis mercaderies,
sí,
no?
Sí, bueno, dins dels ferris tots volen arribar, i realment és normal.
Uh-huh.
Estan creuant Balears i arribant al port, i tenen, volen arribar.
Uh-huh.
Tenen passatge a bord i han d'arribar.
Uh-huh. Sí, sí, clar, han d'arribar i a més, clar, comunicant, deveu comunicar amb infinitat d'idiomes.
Sí, aquí principalment al port treballem en anglès.
Clar.
Sí, i en espanyol, en castellà, normalment amb els que tenen tripulació espanyola.
Uh-huh.
Però principalment és en anglès.
Clar.
Nosaltres, dins de la nàutica, quan comentava que tenim titulació de ràdio, operador de ràdio, hi ha un llibret, hi ha una guia, una directriu de l'Standard Maritime Communication Phrases, que és tot un manual de comunicacions establertes per parlar entre barcos, entre les torres,
uh-huh.
entre diferents actors, que així, siguis d'on siguis, ens puguem entendre.
Clar. Clar, perquè ha de ser un regulat, ha de ser un estàndard. Un dia arribes al port de Barcelona, però un altre dia arribes al port de Sydney.
Correcte. Tots tenim els nostres accents, tots tenim la nostra de parlar. Aleshores, si tenim una mateixa manera de parlar, encara que els accents canvin, ens entenem.
I tant. I a més d'aquesta feina, continues navegant, Eric? Continues gaudint del mar, eh?
Sí, sí, és algo que necessito, i per desconnectar del món va molt bé entrar a l'aigua i veure un altre punt de vista.
I on tens embarcació? Port de Barcelona?
No.
Si et deixes entrar i sortir tu mateix?
No, navego per aquí, la costa del Maresme. Naveguem, sí.
És maca, també, la costa del Maresme.
Una costa única. T'ha donat molt de gust, molt de goig veure des de l'aigua, veure tot el territori.
Val la pena. Tot Catalunya, imagino, per això, eh? Que vista des del mar, tota la costa catalana...
Sí, he tingut l'oportunitat de navegar també per la Costa Brava, i realment tenim una costa catalana immensa i de negoig, de veritat.
I tant. Doncs en aquest programa, La Randa Mar, el que fem és parlar del mar, és descobrir aspectes que a vegades poden ser més o menys coneguts, i avui ens havia quedat molt l'atenció de poder parlar d'aquesta feina, d'un operador de tràfic portuari, de descobrir exactament què fa, i ja ho hem vist, com una torre de control, dels avions, però en aquest cas amb vaixells. Clar, no van tan ràpid com els avions de seguida els tens a terra, però vaja, que la feina d'organització i de quadrar-ho tot és la mateixa.
Correcte.
Perfecte. Doncs, Eric, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al programa, i ara cap a treballar?
D'aquí una estoneta.
D'aquí una estoneta, sí. Cap a treballar.
Sí.
Torn de nit.
Correcte.
Perfecte. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Vosaltres.
I així arribem al punt final de La Randa Mar d'aquest 22 de setembre del 2025. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Randa Mar. Que vagi molt bé i molt bona festa major a tots els tarragonins i tarragonines. Fins demà.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Els imprescindibles. Escala.
La xarxa.